gairebé, això, per mil·límetre quadrat gairebé a tota la Terra, no? Aquesta seria
història. Les IPs s'acaben i el gel també s'acaba, diuen. Rafael, és veritat que el gel s'acaba?
Bon vespre, sí.
Bon vespre, Rafael.
I sí, de fet, ara doncs no queda massa realment, tot i que tornarà aquest gel.
Tornarà, on tornarà aquest gel?
Tornarà a tot l'hemisferi nord.
Sí.
Sí. Uh-huh. Sí, tot això del canvi climàtic és una mica un mite. Un dia podríem parlar-ne. Vull dir, és un mite, és real.
Ja.
Uh-huh. Però bé, no bueno, és que sigui tot exclusivament culpa nostra.
I què hem de fer? Què hem de fer perquè n'hi hagi més? Què hem de fer? Baixar la temperatura de les calefaccions o què?
No, esperar uns quants, espero milers d'anys. Però sí, això és cíclic i no ens hem d'amoïnar massa.
Ah, bueno, així tranquils. Però per gintònic encara ens en queda, no? Pel gintònic
encara ens en queda.
Bueno, però així tranquils, així sí, ja no em preocupo ja.
Molt bé.
Bueno, a veure, explica'ns això de que el gel s'acaba.
Bé, doncs el gel, exacte, el gel s'acaba. Parlem de sempre aquests 16 moments que han canviat la història del món i avui parlarem potser del darrer moment, m'atreviria a dir a escala geològica, perquè a partir d'aquest punt ja parlarem de moments que hem provocat exclusivament nosaltres amb el nostre impacte cultural sobre el planeta. Però de moment doncs ens situarem en aquest limb geològic tan endarrerit en el temps, i parlarem del Pleistocè, que és el període cronològic en el que estem, no? I és un període que va des de fa 2,5 milions d'anys, més o menys, fins tan sols 12,000 anys. O sigui, això geològicament, en la història del planeta, és aquí mateix. I aquesta època està marcada per 5 períodes glacials, molt, molt importants, molt severs, que són 5, tenen uns noms una mica estranys. És la glaciació de Donau, que fa 2 milions d'anys, la glaciació de Gunns, d'un 1 milió d'anys, la Mindel, 400,000 anys, la de Ries, 150,000, i la darrera, i més important per nosaltres, que és i la més recent també, que és la glaciació del Burm. El Burm és un riu, tots aquests noms tan estranys, és un riu. I bé, el que és interessant és que totes aquestes glaciacions s'anomenen glaciacions antropològiques. Doncs perquè en els estudis sobre l'evolució humana, doncs resulta que s'ha vist que aquestes glaciacions han estat aprofitades pels éssers humans. Per què? Doncs per una cosa cabdal, que és per la colonització del planeta, en aquest cas concret doncs per la colonització del continent americà, d'acord? Es van ser utilitzades pels humans per passar d'Àsia a Amèrica en major o menor grau. I per on es passava? Doncs ja ho sabeu, no? Per on es passava?
D'Àsia a Amèrica? Per on? Per Àsia? No, per l'estret de Bering?
Per l'estret de Bering, sí senyor, eh?
Ah, premio.
D'Àsia a Amèrica es passava a través de l'estret de Bering, que en aquestes èpoques de major refredament doncs quedaven unides pel que s'anomena pont de Beringia, o pont de Bering, ja que el mar allà doncs quedava congelat i establia un pas entre dos continents. Era un pas geològicament efímer, d'acord? Ja que només es va mantenir congelat únicament uns 19,000 anys, més o menys. Feia uns 75 quilòmetres de longitud, vull dir que de fet és ben bé res, molt estret, a escala planetària, i una amplada de 1.600 quilòmetres. I durant aquests 19,000 anys, el que és important és que els grups primitius d'humans que vivien a l'Àsia doncs van tenir aquesta oportunitat de creuar el pont de Beringia i colonitzar Amèrica. Bé, i amb els humans, o al revés, no? O sigui, darrere dels humans o darrere dels animals, però amb dos, humans i animals, doncs van colonitzar des de l'Àsia tota la part nord d'Amèrica, del continent americà. I així va començar aquesta colonització d'Amèrica a partir d'Euràsia. Ara bé, aquest impuls inesperat que per l'evolució humana va comportar doncs aquesta gran expansió geogràfica i territorial va comportar també greus problemes als pobladors europeus, els que vivien més cap aquí, cap a casa nostra, que eren neandertals i sapiens, ja vam parlar els altres dies, especialment durant aquesta darrera glaciació, la del Burm. En aquella època, el casquet de gel polar del nord, del Pol Nord, va avançar fins aquí mateix pràcticament, fins al centre d'Europa, fins a Alemanya, França, va deixar les illes britàniques a sota del gel. Aquestes enormes masses de gel continental s'anomenen inlansis, i aquest inlansis era tan imponent que el gel, fixeu-vos, tenia un gruix de 600 metres d'alçada i el clima a tot el món es va afectar moltíssim, es va tornar molt i molt sec, molt i molt fred, es van glaçar tots els llacs, els rius es van transformar en glaceres i el gel als Alps, als Pirineus, a l'Himàlaia, doncs van créixer enormement, eh? I això va provocar una disminució importantíssima dels recursos disponibles a l'abast de la població. També fins i tot els mars menors es van assecar completament, ja que l'humitat va quedar doncs concentrada en els immensos casquets polars i en aquests inlansis. I entre aquests períodes glacials que us he explicat, aquests 5 períodes glacials, doncs què passava? Doncs al contrari, és el que anomenem períodes interglacials, que són etapes en les quals la bonança climàtica, com la que tenim ara, ja que de fet avancem cap a la propera, era glacial, de causa astronòmica, doncs en aquestes treves climàtiques, fins i tot, fixeu, els elefants, hipopòtams i també els humans, van ser capaços d'arribar fins al nord d'Europa, ocupant fins i tot les illes britàniques, que han trobat fòssils d'aquests animals més tropicals allà dalt. I és que els supervivents d'aquesta darrera edat de gel al Burm sí que són uns autèntics gegants de l'adaptació i la revolució cultural, ja que és en aquesta època, en aquesta glaciació, quan es produeixen les darreres i més complexes innovacions tecnològiques a la indústria lítica, que és potser la clau de la supervivència contra aquesta intempèrie tan crua, i així també és l'inici de la revolució cultural que comporta l'aparició dels comportaments socials ja plenament moderns, és a dir, ja som nosaltres, tant en Neandertals com en Sapiens, que van conviure en dos durant aquells anys tan gèlids. I això, doncs, aquest gel, doncs, s'acaba, finalment, el gel s'acaba, fa uns 10.000 anys, quan l'excentricitat de l'òrbita de la Terra i l'eix de rotació del planeta, doncs, canvien, sabeu que canvien cada 26.000 anys, hi ha uns cicles molt interessants, astronòmics, que ens determinen el clima del nostre planeta, i llavors fa aquests 10.000 anys el clima es torna a alterar, aquesta vegada, doncs, cap a una còmoda escalfor en la que ens trobem immersos actualment. I aquesta retirada del gel, doncs, és cabdal per nosaltres, perquè va comportar un escalfament global que va causar l'augment dels nivells dels oceans i una aportació de vida fins a regions que fins aquell moment eren absolutament inhòspites. A més, aquesta bonança que ens marca la fi del gel també marca l'inici de la gran revolució cultural de la humanitat, que és el Neolític, la nova edat de pedra, i ja, a partir d'aquí, ja sí que ens fa el que som actualment. Vam passar de ser caçadors-recol·lectors, que és el que hem estat durant 190.000 anys, pràcticament tota la història de la nostra espècie, vam passar de ser caçadors-recol·lectors a agricultors i ramaders productors. Però això és només des de fa aquests 10.000 anys, que és quan apareixen els poblats estables, s'abandonen les coves, perquè senzillament les fem artificials, perquè les nostres cases no són més que coves artificials, les cabanes inicials, no? I aleshores també neix la primera revolució industrial, que és precisament la ceràmica, un descobriment cabdal, que curiosament entronca amb una altra revolució cultural, que és la informàtica, no? A partir dels xips de silici, doncs, que també, en certa manera, m'agrada pensar que és una forma evolucionada de ceràmica. Doncs a partir d'aquesta ceràmica, el desenvolupament de la tecnologia i de la cultura humana és ja exponencial i imparable, i per tant, doncs, amb aquest exemple que us poso del silici, doncs, potser encara realment som neolítics, però amb tecnologia 2.0, de fet, i així tenim que la nostra civilització és filla en realitat del darrer gran canvi climàtic, o sigui, som fills d'aquest Burm, d'aquesta última era glacial. I què ens depararà el següent canvi climàtic? Doncs bé, no ho sabem massa.
Aquesta és la pregunta que jo et volia fer, com què passarà? Ens tornem a les coves o què?
Què passarà? Doncs, esclar, jo en aquest sentit sóc optimista i penso que, esclar, si Neandertals i Sapiens van poder aguantar, bàsicament, bueno, Neandertal ja no, però Sapiens nosaltres sí vam poder aguantar-la i vam poder sobreviure, doncs, clar, amb la nostra tecnologia aquesta 2.0, jo sospito que no tindrem massa problemes, entre cometes, perquè, clar, de fet, l'any passat, el 8 de març, com haver-hi aquella gran nevada, almenys aquí a Llagostera vam estar una setmana sense corrent elèctric i et feia reflexionar sobre, dius, ostres, si una setmana sense corrent elèctric els problemes que tenim, doncs jo no vull pensar què passaria si amb aquesta era glacial amb el canvi climàtic s'accelerés i la tinguéssim de seguida sobre nostra. Tindríem molts problemes, però òbviament com a espècie jo penso que sí que sobreviuríem, tenim la tecnologia al nostre favor i aquest coneixement acumulat, perquè precisament aquest és, tot i que aquests grans canvis climàtics sempre han estat grans punts d'inflexió a la història del planeta, ara és potser l'únic moment en què som capaços d'entendre'ls i de mesurar-los, i per tant el que hem de ser capaços de treure les lliçons oportunes. I optimistes, però esclar, hem d'anar amb compte, perquè el canvi climàtic, jo us dic, té un factor astronòmic, que aquest sí que no el podem evitar, però el que sí que podem evitar és canviar l'atmosfera del nostre planeta. I esclar, canviar l'atmosfera d'un planeta és una cosa molt i molt i molt seriosa, i és el que estem fent, o sigui, amb la nostra capacitat de generar indústria, doncs el que estem fent és canviar la composició atmosfèrica del planeta, i això sí que pot ser un problema greu que potser a vegades no hi pensem massa, potser que estem immergits en l'atmosfera, doncs la tenim molt assumida, però és clar, tota la vida sobre la Terra, vam parlar els primers dies, doncs és filla d'aquest gran canvi en l'atmosfera que van provocar els estromatòlits fent la fotosíntesi.
I aquesta paraula ja no sonava. Així, bueno, nosaltres som fills de Burn, no?
Nosaltres som fills de Burma.
I si algú ens diu això, no ens tenim que emprenyar.
No t'has d'enfadar. I a més pots dir-ho amb tot l'orgull. Ets fill de Burma.
Vale, està bé, perfecte. Molt bé, Rafael. Gràcies. Hem resumit el programa amb una sola frase, ja ho veus.
Sí, és un titular. És un titular.
No?
O sigui, pols d'estrelles i fills de Burma.
Exacte, sí.
Sí, senyor.
Molt bé, gràcies, Rafael.
Molt bé.
I fins dins de 15 dies.
Perfecte.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu, bon vespre. Adéu.